Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
A Trenc d'Alba arriben els guanacs als turons del cordó Barros Arana. La primera llum permet distingir el contorn escorxat dels pujols i les formes incertes de les plantes espinoses. I llavors el sents trotar, gairebé de puntetes sobre els seus dits encoixinats, igual que ballarines de ballet. Els guanacs es dirigeixen cap a una aiguada que conserva un bassal d'aigua amargant, o cap a un pla on s'aixequen unes poques mates de quisco o llareta. El mascle s'instal·la en un llom solitari i superb i vigila les femelles que masteguen amb les cries les aspres tiges de les plantes del desert. En la quietud essencial de l'albada, el bel de les cries sona com el plor d'un nadó malalt. Els guanacs són ràpids. Quan la llum crua del desert és massa forta, se sent un altre cop el seu trotet cautelós. Sents un esternut, un bel, el soroll d'una pedra que roda per un vessant, i de sobte les seves siluetes de color de sorra es dissolen en el vast silenci com si fossin delicats unicorns que temen l'impacte de la llum. Des de les muntanyes del cordó Barros Arana, San Pedro de Atacama és una pàlida taca de verdor enmig d'un desert blanc i gris. La forma cònica del volcà Licancabur, a l'horitzó, es dreça sobre el poble amb la serenitat d'un ídol que des de fa molt de temps ha sadollat la seva set de sang i ara prefereix la vida tranquil·la. Si un s'atura en el pas, no sent res. Ni ocells ni animals. Només el vent incansable que recorre el desert, igual que un home atormentat recorre la ciutat que l'ha fet infeliç. Entre les muntanyes i el poble, l'únic que es veu és la llunyana remolinada d'un camió que transporta iode cap a la frontera argentina. De tant en tant, un remolí de pols avança sobre la terra resseca. A la cuneta, una creu fabricada amb matrícules de cotxe recorda el lloc on es van estavellar dos miners borratxos. De sobte, es veuen dues formes intangibles sobre l'asfalt. Es mouen? Són reals? Són dues àligues joves que emprenen el vol molt a poc i comencen a girar en cercles sobre les roques i la pols. San Pedro de Atacama, 975 habitants, diu un rètol a l'entrada del lloc. On habita l'oblit, Eduardo Jordà, per Altair. Joan León, què tal? Benvingut.
Hola, Toni, què tal?
San Pedro de Atacama és la primera aquarel·la on t'atures, per dir-ho d'alguna forma, el cementiri, primer pla, el volcà Licancabur en segon, que és la muntanya perfecta.
Sí.
La petita esglesiola blanca de San Pedro, amb els detalls del mur, del campanar. San Pedro de Atacama és un poble de casetes de tova d'una sola planta, amb horts, tàpies, carrers sense asfaltar, sèquies de rec prop de les voreres, i la gent que conversa de porta a porta, ningú té pressa, ningú està nerviós. Tu ho vas percebre així?
Sí, 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 tal com ho dius. És un poble molt, molt petit.
Joan León, arquitecte i viatger.
Suposo que fa molts anys era molt petit i ara ja no és tan petit i que hi ha molt turisme. San Pedro, no sé per quina raó, bueno, Sí que sé per quina raó.
Perquè és molt maco.
Sí, perquè és molt maco, és un lloc molt interessant i el paisatge és espectacular. S'ha tornat un poble molt turístic i ara... Això que dius de la gent parlant així de porta a porta, costa, ja costa bastant.
Ja costa de trobar.
Sí, 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 sí. Sí que si camines potser una mica així i vas més per carrerons i tal, doncs ho pots trobar.
Sí. Tu dius, Sant Pedro és un dels llocs més secs del planeta i es nota. La gorja seca, els llavis es tallen, els ulls ploren, les aquarel·les s'assequen a l'instant, no tenies temps de...
Sí, clar. O sigui, es nota en tots els aspectes, perquè... A la que t'aixeques pel matí ja tens els llavis secs, els ulls secs, però concretament jo com que feia aquarel·les pues, ho notava molt a l'hora de fer aquarel·les, que a l'instant ja s'havien secat i era com, bueno, tenia que posar molta aigua perquè rutllés la cosa, sí.
Clar, i parles d'un fenomen curiós, perquè es veu que la roca vermella esdevé pols, llavors el vent l'arrossega, s'enganxa en els murs de color blanc i quan plou sembla que aquests murs plorin.
Sí, sí, sí.
Però vas veure ploure a Sant Pedro, si no plou.
Doncs, curiosament, sí. El dia que vaig arribar...
Això és un miracle.
Sí, sí, sí. Bueno, crec que plou, no sé, potser 3 cops a l'any i just quan vaig arribar amb l'autobús bueno, van caure 4 gotes. Però sí, sí, just d'arribar estava plovent. Sí,
quan obres el teu diari de viatges, el primer que et trobes són aquests dibuixos que hem descrit de Sant Pedro de Atacama. Posa dia 131. Dia 131 d'un llarg viatge.
Sí, sí, sí. El viatge total va ser d'un any, un any i pocs dies, al final va ser quasi un any rodó. I curiosament el quadern comença pel dia 131, aquí és que hi ha una història darrere.
Què va passar?
Doncs, bueno, va ser un assalt que vam patir a Valparaíso.
Vam perquè anaves tu amb la
teva
parella.
Sí, jo anava acompanyant, anava amb la meva parella, sí, sí, sí. Estàvem a Valparaíso passejant, era al migdia, i, bueno, apareix una ciutat que és com... Hi ha molt de carreró, molta escala, molts de racons. Llavors sempre t'acostumes a passejar per carrerons i tal. Llavors portàvem 5 dies allà i al final vam acabar posant-nos un carreró que no tindríem que haver-nos ficat. I sí, sí.
I us van assaltar.
Ens van assaltar.
Què va passar?
Sí.
Va sortir...
Per darrere van venir 3 nois i res, van dir que les hi donéssim tot i...
Que anàveu amb motxilles, amb bosses...
Portàveu... Sí, portàvem la bossa per passar el dia, diguéssim. Portàvem. Però bueno, al final portes quasi tot l'important, perquè portes la càmera de fotos, les targetes, els diners...
El diari fins al dia 131 dibuixat?
4 mesos.
Quatre mesos d'aquarel·les.
Sí, 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 4 mesos. En realitat tot va ser, bueno, una càmera de fotos, bueno, és els diners... però és reemplaçable.
Clar, el poder de quadern... viatges sí, les aquarel·les.
Sí, és irreemplaçable.
Devies plorar, no? Deus sentir una impotència.
Quasi, quasi, quasi. Sí, recordo que vaig estar com 3 o 4 dies tornant al mateix lloc perquè era un barri, no? Llavors vaig estar parlant amb tota la gent que tenia petits negocis i petites botigues perquè la gent que ens va assaltar vivia en el carrer on ens van assaltar. Vull dir, tothom sabia qui havia sigut. Però, clar, aquests jocs és el que passa. Ningú vol dir res a la policia.
Es protegeixen, tenen por.
Clar, però, clar, visquent allà, no. A més, els turistes, suposo que és una cosa que passa bastant habitual. Ens van dir, és que sempre venen aquí els turistes i diem, no vingueu aquí, perquè suposo que havia passat bastants de cops. I jo el que vaig fer, vaig començar a parlar amb la gent que tenia negocis locals i els va dir, ostres, doncs, correu la veu, que a dins de la motxilla hi havia un quadern que realment ells no anaven a fer res. I si el poden recuperar, doncs que us el portin algú, jo vaig passant aquí. I inclús vaig anar a la ràdio de Valparaíso, que estava a prop. Un em va dir, ostres, doncs vés aquí a la ràdio
i
ho expliques i tal. I sí, vaig anar i vaig fer una crida a la ciutadania, però no va funcionar, no. Jo suposo que això devien haver agafat la motxilla, van obrir-la, van llançar el que no els interessava i es devia quedar per allà tirat, sí.
Quina llàstima. Mm. Ens referim a un quadern d'aquarel·les, recull de les vivències, les aventures, les alegries, les decepcions que has viscut durant un any de viatge per Sud-amèrica amb la teva parella. Veu decidir deixar-ho tot, la feina, la llar, les comoditats, per recórrer
Sud-amèrica.
El continent sud-americà. Anàveu sense un pla, però sí amb un rumb.
Sí, 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 així és.
Això que vol dir que sabies perfectament on volies anar, no quan ni quan t'hi quedaries, però...
Exacte, la idea era travessar el continent de sud a nord. No sabíem si anar per un costat o per l'altre, però bueno, sempre anaven cap al nord. El pla anava sortint més o menys...
Sobre la marxa.
Dia a dia, sí, sí.
Clar, i a més de l'equipatge, doncs portaves evidentment el teu quadern d'aquarel·les i t'aturaves a dibuixar allò que et semblava interessant. Tu dius que dibuixar és l'excusa per aturar-te i per disposar d'un temps per conèixer més a fons el que estàs visitant, el que estàs veient, fugint de la immediatesa de la fotografia. És a dir, que d'alguna forma, ara no em malinterpretis, però que et robessin la càmera fotogràfica era com una petita sort perquè així sabies que t'hauries de concentrar més amb l'aquarel·la.
Sí, a veure, la veritat és que sí, després la càmera la vaig reemplaçar igual que el quadern, eh? I vaig seguir fent les dues coses.
Perquè es complementen.
Sí, jo crec que sí. A veure, sempre ho he pensat, que m'agradaria fer un viatge sense càmera de fotografies i només dibuixant, perquè llavors sí que realment has de com...
Però tu dius que el dibuix et permet captar més a fons la realitat, no? Perquè tu has de mirar bé per dibuixar. Ho has d'entendre.
Clar. També el problema del dibuixar és que has de tenir un mínim de comoditat i, clar, no pots dibuixar tot el que t'agradaria perquè potser el lloc no ho permet, no? Necessites una mica un raconet on pots sentar-te i estar una ombra, perquè a vegades en aquests països fa tanta calor o tanta fred, perquè aquí també ja vam estar bastant per l'altiplà, tant de Bolívia com de Perú, que són jocs molt freds. Allà dibuixar és molt difícil. Quan estàs a menys 10 graus no es pot dibuixar.
Les aquarel·les es deuen glaçar.
Suposo que sí, l'aigua deu estar glaçada. La veritat, mai vaig provar de dibuixar menys, temperatures sota zero, però jo porto com una espècie de pinzell que porta l'aigua a dins.
Sí.
Mai vaig veure si s'havia glaçat aquesta aigua, no? És una cosa que no vaig
comprovar. Has de portar un equip lleuger d'aquarel·les.
Sí, sempre porto res. És una caixa d'aquestes petites, són 12 colors, crec, i un pinzell d'aquests que porta la seva pròpia aigua. Un llapis i una goma i ja està.
Un resultat extraordinari, eh?
Gràcies.
Extraordinari. Dibuixar, dius, és també un ganxo per relacionar-te amb la gent, perquè la gent s'atura...
Sí, clar, sempre desperta molta curiositat, no? Quan veus algú que està així dibuixant alguna cosa, doncs t'atures i a veure què fa. I això, clar, permet, sobretot a països com, bueno, Sud-amèrica, que parlem el mateix idioma, doncs llavors, clar, és molt més fàcil, perquè et veuen, em pregunten, ostres, què fas, tal... I quant temps fas viatjant, i per on te vas, i... Bueno,
per exemple, quan et vas aturar a pintar l'Escadaria Celarón.
Sí,
a Rio de Janeiro.
Sí. Allà no ens va costar ningú. Això passa més com són llocs més petits, potser més pobles o més... Que a vegades en aquests llocs tan turístics ningú s'atura a mirar el que fan els altres, no?
Celarón, que va fer una obra d'art en forma d'escala, amb mosaics de tots els colors, formes, mides, que s'enfila pel mig del barri de Santa Teresa, va trigar 23 anys per decorar tota l'escala, fins que un dia el van matar.
Sí. Sí, a més és una història molt curiosa, perquè ell era xilè.
Era xilè.
Sí. Tenia una dona i va tenir un accident, crec que li va morir la dona, que estava embarassada o així, i llavors va començar a viatjar per Sud-amèrica i al final es va aturar allà a Rio i vivia en el barri aquest de Santa Teresa, es veu. I llavors, per anar a casa seu, sempre havia d'anar per una escala, perquè és un barri que és també així com...
Està en un turó.
En un turó, exactament. I llavors hi ha moltes escales i tal. Llavors, com que sempre havia de passar per la mateixa escala i era una escala lletja, llavors, i ell era artista, doncs va dir, la començaré a decorar, i llavors va començar a posar com mosaics. Ell mateix pintava molts dels mosaics, i hi ha moltes imatges d'una dona així embarassada. I es veu que era la dona que va morir.
Sí. La seva dona.
Sí, i està tot ple de la senyora aquesta. I curiosament va estar com 23 anys treballant a l'escala. O sigui, quan acabava l'anava com refent i mai acabava. Fins que un dia, sí, el van trobar ja mort a l'escala. No, tampoc se sap ben bé què és el que va passar. Sí. Però bueno, és una d'aquestes històries que dius...
Tu buscaves els colors en el teu viatge, tenint en compte que un dels objectius doncs, era pintar aquarel·les?
Especialment no, el que passa és que al final, sempre que viatges, tot és... color i més si vas a llocs més de natura.
Com el Perito Moreno, per exemple.
Com el Perito Moreno, que són blaus allà a la Patagònia. Sí, ostres, la Patagònia és un altre lloc que és impressionant. És espectacular. Sí, és la natura en estat pur, sense...
I aquí els colors pues, són des del blau del gel del Perito Moreno fins al color torrat de les planúries. A vegades són llocs volcànics, es barregen grocs, ocres, carbasses... És una meravella.
Sí, i els blaus i els verds. Després, una mica per la Patagònia, tens també la part xilena aquesta, que és molt més humida. Hi ha uns boscos que són espectaculars, uns verds... Són boscos espectaculars, però són tot molses, tot molses.
Yes. Estrepitxant és una catifa absoluta. Com et movies per aquí? Com us movíeu? Amb autostop, amb autobusos de línia?
Doncs justament aquesta part de la Patagònia anàvem amb autostop. Jo no havia fet mai autostop, però bueno, a l'arribar allà és molt comú, perquè és un lloc... Sí que hi ha transport públic, però bueno...
Passa quan passa.
Sí, no és que sigui molt regular, perquè vull dir, té els seus horaris, però potser hi ha un autobús cada 3 dies o així. Llavors, al final, el més còmode és posar-te a la carretera i fer...
I funcionava? Us havíeu d'esperar molta estona o no?
Sempre hi ha dies que tens més sort que d'altres, però al final sempre acabes tinguent sort. I vull dir, crec que potser el dia que més vam esperar van 3 hores, o quatre, potser, com a molt. Però això van ser dies concrets. Al final, en mitja hora ja ha hagut.
Però tu no t'ho devia pas semblar, perquè devies aprofitar el temps per dibuixar.
Sí, a vegades sí, però passa que tampoc molt, perquè llavors el que passa és que quan un feia un intent d'aturar-se, llavors has d'estar com una mica atent. Llavors tampoc pots estar ja com distret.
No, està clar, està clar. Està clar,
però sí que havia fet algun, sí que havia fet algun dibuix mentre esperava, sí. Sí.
Parlaves de la Patagònia, cap al sud de Xile, també hi ha l'illa de Chiloé, que us hi veu aturar.
Sí.
Una illa encantada de Xile.
Mm.
Encantada perquè hi ha històries d'un vaixell fantasma, de la Pincoia, que és una sirena rossa, del Trauco, que és un petit diable, en fi, de la societat dels bruixots. I això ho percebies quan movies per allà o no? O només et fixaves amb les esglesioles de fusta, de colors?
Doncs una mica sí, perquè justament allà a més vam estar treballant en una granja, era un home que tenia quatre animals. Llavors, clar, vam estar un parell de setmanes, llavors vam parlar molt amb aquestes persones i sí que hi creuen molt. A vegades ja en aquests jocs, no, on la mitologia està molt, com molt arraigada allà, i Chiloé és un d'aquests llocs on la gent segueix creient molt en aquestes coses. I amb la societat aquesta dels bruixots és com una espècie de secta o alguna cosa així, que ells diuen que són els que controlen la illa. I aquest home en si ens parlava, però jo li vaig preguntar que això dels bruixots i la societat aquesta existeix? Diu, sí, clar que existeix. Sí, creuen bastant. També és un lloc com molt propens a que es donin aquestes coses, perquè està bastant apartat, llavors és una illa gran, al mig del Pacífic, i hi ha com molta boira, és molt humit, i els boscos són així també amb moltes mosses, molt verds. Llavors sempre té aquest aire, no?, que potser propens a que es donin aquestes mitologies, no?, i aquests vaixells fantasmes que apareixen, i bueno, els traucos, aquests que són com petits diables que viuen al bosc, que apareixen i s'emporten a les noies joves. Bueno, són aquestes espècies de coses. Un altre lloc on hi havia molta mitologia també és a tot el llarg de l'Amazones. Era un cas bastant semblant, inclús hi havia com personatges que havia Chiloé, per exemple, que el Trauco també, a tot l'Amazones hi ha la runa mula, que és un personatge semblant, no?, que viu al bosc, que apareix i s'emporta les noies joves i... Sí, a vegades aquestes coses, jocs bastant distants, amb climes totalment diferents, però hi ha les mateixes...
coincidències.
Sí.
Tu, en el cas de l'Amazones, dius, estirat a la meva hamaca, els passatgers t'expliquen històries, en aquest cas, doncs, de serps. Un que va estar a punt de morir per la picada d'una serp verinosa enmig de la selva, un altre que va veure, o que diu que va veure, la baralla de dues grans anacondes.
Mm. Sí, clar, viatjar per l'Amazones és una cosa que em va agradar molt, perquè són viatges molt, molt llargs, vaixells que duren 5 dies o així, i clar, viatges amb la gent que viu allà. Són uns grans vaixells, no?, on tothom posa la seva hamaca i t'estàs 5 dies allà.
Que són plataformes netes, no hi ha mobiliari, pràcticament.
Exactament, ja al mig hi ha una taula així allargada on la gent
de dina, fusta.
De fusta, que dinen i tal, i ja està, i tot el que més és espai per penjar les hamaques.
És a dir, que dines en comunitat, dineu tots junts, o sopeu, o esmorzeu, cada vegada que vols seure has d'anar a parar a la taula.
Sí, o tu menges la teva hamaca, o... Sí, bueno, vull dir, acabes estant 5 dies en comunitat, perquè clar, vull dir, dorms amb tothom, al final fas molta amistat amb els teus veïns de maca, perquè...
Està com a millor això, clar, que no pas que et portis malament, no?
No, ostres, llavors és fotut, eh?
Llavors ja hi ha conflictes.
Sí.
Has parlat de que veu treballar a Chiloé. M'imagino que de tant en tant s'havien de fer diners per seguir el viatge.
Sí.
M'imagino.
Bueno, en realitat no tant pels diners com per fer-ne, sinó per no gastar-ne tants. Al final sí que vam fer algun voluntariat d'aquests, de que treballes a canvi de dormir i l'alimentació.
I això ho havíeu previst o va sortir sobre la marxa?
Ho teníem previst perquè ens vam donar d'alta en una pàgina web, que és per això, però has de tenir una previsió, escrius molt de més, molta gent no et contesta, llavors és una mica complicat i, bueno, al final... Però, bueno, l'experiència que va ser aquí a Xile i a Sant Pedro també vam estar fent un voluntariat, bueno, és molt bona, sí, perquè estàs allà i realment convius amb la gent d'allà, amb una família i, bueno, prens molt.
Va haver un dia que us vau quedar sense diners?
Sí, va haver un dia, es van quedar sense
diners. Què va passar?
Pues,
on éreu?
Estàvem al nord-oest d'Argentina, a un poble que es diu Irulla, que és un poble que és bastant apartat, amb un autobús estàs com 5 hores i passes un pas de muntanya de 5.000 metres, quasi. És un lloc bastant remot. Llavors, bueno, hi ha una mica d'infraestructura. I vam anar allà amb els diners justos. Sabíem que hi havia un caixer automàtic, llavors vam dir, bueno, pues anem allà.
Anirem al caixer.
Clar, el problema és que vam anar al caixer i el caixer no tenia diners. I res, i vam preguntar i els diners arribaven al cap de 3 o 4 dies. Clar, nosaltres no teníem res. Vull dir, vam pagar la nit d'hotel i ens van quedar sense res. Llavors, bueno, què fem? I res, el dia següent vam intentar fer el tostop per sortir del poble, però hi havia molt poc trànsit, llavors ningú ens portava, hi havia un bus que tornava, i vam parlar amb el conductor a veure si ens podia portar i li pagàvem quan arribéssim al poble més gran, que un ens va dir que no, i després hi havia un bus per la tarda, que aquest sí que ens va
ho vau reintentar i vau trobar un conductor?
Sí,
que
era... vam estar tot el dia intentant fer el tostop, no va funcionar, i al final el bus que sortia per la tarda vam parlar amb ell i el conductor sí que es va enrotllar i va dir...
Sempre trobes bona gent.
Sí,
bona,
sí.
Bona el camí, no?
En el fons, sí, és una de les coses que aprens, no?, quan viatges, que al final sempre trobes algú que t'ajuda. Sí, sí. Inclús quan ens va passar allò del Paraíso, després va haver gent que ens va ajudar. El noi que estàvem a l'hostal on estàvem, el noi després ens va ajudar, vam anar a la policia, després ens va convidar unes cerveses perquè ens portéssim un bon record de la ciutat. Vull dir, sí, sí, sempre hi ha gent que t'ajuda.
Estàvem al nord de l'Argentina, veu passar per Cachi, que és una altra població d'aquesta zona, i tu a Cachi dius, de sobte t'imagines que per una cantonada apareix Clint Eastwood, llest per batre's en duel amb el primer que li posi mala cara.
Sí, tota aquesta zona d'aquest triangle que fa com el nord-oest d'Argentina, el nord de Xile i el sud de Bolívia, és un desert, i els pobles són molt de l'oest. Sí.
Cachi, Tilcara... Purmamarca... Mm-hmm.
Després, al sud de Bolívia, que és a Tupiza, i allà és on te van morir el Butch Cassidy...
El Butch Cassidy.
Sí, i l'altre no sé com es deien. Dos pistolers i famosos de l'època del Far West i tal. Es veu que van tenir problemes amb la justícia d'allà i al final van acabar per aquesta zona del sud de Bolívia i allà es van matar, es van enganxar l'exèrcit bolivià i es van matar allà. O sigui, no és que ho sembli, sinó que realment van haver-hi així com bandolers de l'oest que van acabar anant a parar allà.
Tu, per exemple, d'una altra població de la regió, de Purmamarca, dius groc cadmi obscur, roig cadmi mig, permanent mother lake, blau ultramarí, groc ocre, siena sèpia, gris paine, això eren tots els colors del Cerro de los Siete Colores.
Sí, això és la descripció dels colors que jo vaig fer servir per fer l'aquarela d'aquest cerro, del Cerro de los Siete Colores. I una mica ve a dir això, que no, per molts de colors que tingués la meva paleta, mai s'apropa a la realitat, no? I és una muntanya que hi ha al nord-oest d'Argentina, en un poble que es diu Purmamarca, i li diuen el Cerro de los Siete Colores, i, bueno, té molts de minerals, de molts de colors, és espectacular, la quantitat de tons i de com varien.
Que són com estrats, no? Són els estrats de la muntanya, els plegaments, i cada plegament, cada plec, és d'un color diferent.
Sí.
És com un arc-iris imprès en la muntanya.
Sí, 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 sí. És molt maco. I va des de blaus, vermells, grocs, taronges, molt maco.
En aquesta regió, a Humahuaca, hi ha uns cactus que tenen molts usos, no? Que és el cactus cardon, per fer mobles, portes, no sé si per fer colors, també.
De fet, és clar, en aquestes zones no hi ha arbres.
És l'únic que sobreviu.
Sí, i llavors amb això ho fan servir no per construir parets i tal, però sí, per exemple, per l'entrevigat de les cobertes. I llavors per fer mobles també ho fan servir, per fer artesania. Però bueno, clar, és que és l'únic que hi ha allà. És això i la pedra, no, i els minerals, no hi ha més.
A Tupiza, a Bolívia, dius, les dones de l'altiplà bolivià combaten l'alçada i el fred amb extravagants i ingràvids barrets, amples polleres i somriures daurats. Són les xolites.
Les xolites, sí, sí, les xolites. Sí, és un barret molt curiós, que en realitat no té cap ús, perquè vull dir, és tan petit i tan...
Sí, sí.
I el porten així com uns clips, però el porten així com mig penjant i, bueno, és curiós i graciós, també.
Aquí com us movíeu? Perquè aquests països acostumes a circular amb molta alçada. Tota aquesta regió que estàs descrivint, d'Atacama, del nord d'Argentina... del sud de Bolívia, et mous per 4.000 i més amunt.
Sí, sí, allò és tot el que forma part de l'altiplà, l'altiplà bolivià i peruà més a dalt, i bueno, s'estén una mica cap a Xile, i sí, allà la mitja està a 4.000 metres d'alçada. La part baixa, llavors, quan puges a un pas de muntanya o alguna cosa, pues ja te'n vas als 5.000 metres ràpid.
Quin va ser el dibuix més alt que vas fer, el dibuix de més alçada?
Doncs, mira, va ser en un trekking que vam fer al sud de Perú.
A l'Ossangate.
A l'Ossangate, sí.
Ossangate.
Sí, Ossangate.
Muntanya sagrada.
És una muntanya sagrada, sí, és una muntanya que està a prop de Cuzco i que ja era sagrada pels inques i tal. És una muntanya de 6.000 i pico metres I bé, és una muntanya molt maca, moltes glaceres penjant. I llavors allà, bueno, hi ha un camí que li fa la volta, que són uns 5 o 6 dies, i tens com 4 passos de muntanya que són bastant alts, crec que per sobre dels 5.000 metres tots, o quasi tots. Llavors, el dibuix més alt que tinc, el del quadern, és en un pas d'aquests de muntanya, crec que era 5.200 metres, així. Era el pas i tenies la muntanya davant espectacular, muntanya amb totes les glaceres i tal. I llavors allà vaig fer un dibuix, i sí. A més, aquell dia feia bon temps, feia sol, i crec que era migdia, llavors es van donar les situacions
idònies
per poder dibuixar tranquil·lament, sí. Tampoc em vaig estar molt d'estona, perquè estava a 5.200 metres i tampoc...
Per entretenir-se gaire.
Sí, però bueno, mira, sí, sí.
Després també vas, en aquesta mateixa regió, al Perú, vas recórrer el riu Manu, que és un paisatge radicalment diferent, el parc natural de Manu, i vas dibuixar, doncs, la biodiversitat d'aquest racó del món, que és una biodiversitat molt rica. Em sembla que també he vist pel teu quadern guacamais, micos, la serp de corall, del jaguar...
Sí, sí, és...
Però tot això ho dibuixaves perquè ho veies, o...?
O sigui, tot això ho vaig dibuixar, perquè no ho vaig dibuixar al moment quan el vaig veure, però el vaig dibuixar després perquè el vaig veure, sí. És un parc natural que està a prop de Cuzco, bueno, a prop, un dia d'autobús, a prop, diguéssim, en distància, però no a prop de transport, perquè és bastant... no inaccessible, però bueno...
Clar, són carreteres tortuoses, amb moltes corbes estretes, i per tant fer-les costa hores.
Sí, i d'aquestes que a la que plou... És
un fangar.
Sí, 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 és bastant... Llavors hi arribes a un punt on t'arribes al riu, llavors has de baixar un riu quasi 8 o 9 hores més per arribar a l'entrada del parc, que és un parc molt gran, i és un... sí, és una de les parts de l'Amazones més... amb més biodiversitat i més inexplorades, menys habitades que existeix. En general, tota aquesta part de la selva amazònica a la que baixes de l'altiplà, que és totes les muntanyes, els Andes, no? Llavors, de sobte, això baixa...
De forma abrupta.
Sí, i passes dels 5.000, 6.000 metres de les muntanyes fins als 100 metres. Llavors, tota aquesta franja, que s'extén també per Bolívia, per Perú, no?, és una de les parts més diverses de l'Amazones. També té com molts estrats d'aquests...
De biodiversitat.
Sí, no? Llavors, clar, tens totes les espècies que viuen a 4.000 metres, a 3.000, llavors clar. Hi ha molts d'espais diferents.
Vull dir que et canvia la vegetació, et canvia el paisatge i també et canvia la vida.
Clar.
La vida salvatge. Mm.
I també, topogràficament, són zones complicades, perquè hi ha molts barrancs. Llavors, s'ajunten les dues coses, que hi ha molta biodiversitat i està molt poc habitat. Llavors, tots els parcs naturals que hi ha en aquesta part són macos i molt diversos.
Vas passar per ciutats, també, no? Anaves travessant llocs i ciutats. Arequipa, per exemple. Arequipa, dius, un lloc a vegades et porta a un altre, perquè Arequipa et va recordar Damasc.
Sí.
Damasc,
sí.
M'imagino, abans de la guerra.
Sí, sí, sí. Perquè s'assemblava una mica. Damasc, la ciutat antiga, no? Hi havia molta pedra blanca. I a Arequipa també. Llavors, les construccions... També Arequipa és un lloc molt sec, igual que Damasc. I, bueno, i a mi les construccions, tot el tema que eren les cobertes, no?, de la ciutat antiga, estaven fetes amb pedra blanca, molt plana, llavors amb cúpules. Llavors s'assemblava molt. I a mi em va recordar bastant Damasc a Arequipa, o al revés. També hi havia, a Arequipa hi havia moltes glicínies d'aquestes liles i estaven en flor, igual que a Damasc, sí. I el clima semblant també sec i calorós. Sí, sí, sí.
En canvi, Lima és gris. L'associes al color gris.
Sí.
La capital peruana.
Sí, sí, sí.
Dies d'acomiadament, potser era això? Dies d'un trist adeu.
Sí, sí, sí. Clar, suposo que al final els jocs... A mi em passa molt això, em pregunto, ostres, quin és el teu lloc preferit o què és el que més t'ha agradat? I a mi és una pregunta que no m'agrada respondre, perquè en el fons és sempre subjectiu tot el que...
Clar.
I jo et puc dir, ostres, això m'ha agradat molt, però precisament era perquè jo estava molt content o el que sigui. I a Lima és una de les coses que...
Aquí estaves trist.
Allà estava trist i llavors la ciutat em va semblar grisa i trista, però segurament era una cosa més personal que... Sí que el clima és bastant... Sempre ja està molt, molt núvol i potser el clima és així una mica més... Això, núvol, gris... Però, bueno, no té per què ser una ciutat trista. Jo suposo que era una cosa més personal que... Sí.
La incertesa dibuixada en el futur.
Sí, va ser un moment que, bueno, jo anava acompanyat i en aquell moment ens vam separar i la meva parella va tornar a casa perquè ja no volia viatjar més i jo vaig seguir. Llavors, bueno, va ser un moment així com de...
Tristesa.
Sí, de tristesa i de... Sí.
el que havia estat un camí, de sobte esdevenen dos camins.
No? Exactament. Sí.
Però tu vas seguir.
Jo vaig seguir, sí. I vaig aprofitar per fer una cosa que sempre havia volgut, que era recórrer tot el riu Amazones. Que potser és una cosa que no hagués pogut fer si n'hagués anat acompanyat, però mira, com que anava sol, dic, bueno, pues, i sempre ho he volgut fer, pues, pues hi vaig.
Perquè la màgia és deixar-se portar pel viatge.
Sí,
i exacte. Per tant, què millor que deixar-se portar, més a més, per les aigües d'un riu. Tu sempre havies desitjat per això, no? Has dit navegar per l'Amazones i tenir la selva més gran del món davant teu. Mm. Que per exacte. Més que t'ho imaginis, no t'ho imagines. Veus el frontal de selva, aquell mur infranquejable de color verd, i penses això, no? Penses, aquí hi ha la selva més gran del món, amb tots els seus misteris i llegendes, les seves tribus, els seus animals, els seus monstres, els seus perills, no? Era la selva peruana? On et vas embarcar per recórrer l'Amazones?
Doncs, sí, vaig començar la selva peruana, vaig estar informant-me una mica, perquè em feia gràcia, dic, bueno, tinc el temps i no tinc pressa, llavors volia com navegar tot el màxim possible. Tot l'Amazones. Llavors, clar, el riu Amazones, bueno, evidentment és molt llarg, és el més llarg del món, però tot el primer tram del riu és molt de muntanya, llavors no és navegable, vull dir, bueno, potser amb un rafting...
No, no, està clar, està clar, tu volies navegar la part navegable.
La part navegable, exactament. Llavors, el riu és navegable, bueno, el riu té molts de noms, va canviant, llavors... El riu Amazones, clar, és, en el fons no hi ha un riu, perquè són milers de rius que s'ajunten. Llavors també hi ha una mica de controvèrsia, no?, de quin és l'origen de l'Amazones i quin és el, com el riu principal. No?
Sí, sí.
Llavors, bueno, jo vaig estar mirant i dic, bueno, doncs aquestes són les fonts, que de fet vaig anar a veure també les, on naixia.
Ah, sí?
Sí.
I neix això, on?
Això no està dibuixat perquè és un d'aquests llocs tan freds i tan alts que no... Neix a prop d'Arequipa, això que parlàvem d'Arequipa, doncs a prop d'Arequipa hi ha unes muntanyes volcàniques, hi ha un volcà que es diu el Nevado Mismi, i és un dels orígens, n'hi ha dos o tres, segons qui ho decideix o qui ho calcula o
l'expedició. El naixement dels rius ha portat controvèrsia durant segles.
Clar, igual que el Nil també, llavors aquest és un dels punts on te diuen que neix el riu Amazones. I des d'Arequipa pots anar a un poble, es diu Tuti, hi ha un poble que es diu Tuti, i després allà pots, bueno, vas caminant i són com 3 dies per arribar-hi. És a 4.000 metres, vull dir, és una bona excursió.
I que és una petita font?
Sí, la intenció també era pujar al Nevado aquest, perquè el Nevado és on que les aigües...
Perfà, que l'aigua ve de la neu.
Sí, exacte. Però al final no és que sigui molt difícil de pujar-hi, però bueno, és molt alt i estàvem cansats i vam decidir no fer-ho. I llavors hi ha com una gran roca, així una paret, és pintoresc perquè hi ha com una gran roca i d'aquesta roca li surt com una font, no?
Un doll d'aigua.
Un doll d'aigua. Hi ha una creu...
De sota la roca?
No de sota, sinó com una mica de precipici, bueno, precipici, així una roca...
Ah, vull dir que és un penya-segat.
Sí, és i tu el visites per sota.
Per sota,
exactament. Sí. I d'allà hi ha un doll d'aigua que brota i hi ha una creu, no? I pues, aquí són les fuentes de l'Amazones. Això sí que és totalment deshabitat, és un desert d'aquests 4.000 metres que ja no viu ningú en 100 quilòmetres al voltant. I és un lloc molt maco. I sí, ja es posa aquí, nace l'Amazones.
Quina sensació, no?
Sí.
Saber que estàs en un lloc sol i que no hi ha ningú, doncs això, 100 quilòmetres a la rodona. Mm-hmm.
Sí, sí. I me recordo que vaig agafar aigua, vaig beure aigua, crec que em vaig fer un cafè i tot. Sí.
I no t'havies poder imaginar que després podies navegar per aquella aigua?
Clar, en aquell moment, quan vaig visitar, no tenia la idea de navegar-ho. Llavors, sí, però que són les coses, al cap de 2 mesos vaig acabar, sí.
Tu dius, a Pucallpa, la primera gran ciutat amazònica a la que vas arribar, la humitat enganxosa fa que la ciutat bategui de vida. Mm-hmm. Aquí et vas embarcar, a Pucallpa?
No, vaig embarcar una mica bastant més endavant. Pucallpa, diguéssim, és com la primera ciutat important que té el riu, en aquest cas és l'Ucayali, o sigui, el primer tens l'Amazones i conforme va pujant tota la part peruana, o sigui, prop d'Iquitos, que és més a baix del Perú, s'uneix a l'Ucayali amb el Marañón i llavors formen el que oficialment és l'Amazones. Però com la branca principal del riu és l'Ucayali. I més a dalt de l'Ucayali hi ha Pucallpa, que és la primera ciutat important i a més aquesta està connectada per carretera amb Lima i amb el reste de Perú, llavors és una ciutat bastant important. Però jo em vaig embarcar una mica més a dalt, potser 1.000 quilòmetres a dalt, vull dir...
O sigui que Déu-n'hi-do.
Dos dies més a dalt. Que era el que t'estava explicant, que era... Vaig estar informant i llavors el tram que és navegable és el riu N. Llavors l'N es converteix en el Tambo i el Tambo es converteix en el Ucayali. Llavors, volia començar a navegar el riu N, però vaig estar informant i és una zona que és bastant complicada. És una zona que està controlada per... Hi ha molts de narcotraficants. I llavors navegar aquell riu era com mig compromès.
I jugar-te la pell.
Sí, potser no tant, però bueno...
Bueno, podries tenir problemes.
Hi havia cert risc. Tampoc hi havia gaire informació i... A vegades quan busques per viatjar a un lloc així que tampoc no és molt turístic ni tal, t'acabes fiant de les notícies i a vegades les notícies sempre són exagerades o no és el que passa en realitat. Però bueno, jo en aquell cas vaig veure moltes notícies de narcotraficants, de tal... A més, és com l'últim reducte de Sendero Luminoso, que es veu que ara ja no és res de lo que era, però sí que és...
Queden grupúsculs, encara.
Grupúsculs de, més de narcotraficants que d'una altra cosa, i estan just en aquella zona. I llavors vaig decidir, bueno, doncs no navego el riu N, i vaig començar el riu Tambo, que és el següent tram, que ja és navegable i ja no és tan compromès. I em vaig embarcar a Porto Copa, que és a l'inici del riu Tambo.
Un d'aquests vaixells que explicaves amb les cobertes plenes de maques...
No,
encara no,
aquí encara no. Aquí, en aquests trams, com que no hi ha molt d'habitants i molt de tràfic, llavors aquí fan servir més lanxes d'aquestes amb seients, lanxes ràpides, que porten d'un lloc a l'altre. A partir de Pucallpa, allà sí que comencen a ser ja barques grans amb...
Aquí és on agafes el Henry...
El Henry III. Sí, el Henry III.
I aquí doncs és, ja et trobes aquest ambient que explicaves de les hamaques, de parlar amb la gent, d'escoltar les seves històries. Aquí et parlaven, pues, evidentment, de la selva, però et parlaven d'atacs de pirates, de vaixells fantasma, de dofins que es transformen en humans, la sí. Màgia una altra vegada.
Sí, bueno, és inabarcable les anècdotes i les històries que hi ha a la selva. És, bueno, és...
I un dia us veu llevar amb un cadàver a bord?
Sí, ostres, sí. Va ser molt curiós, va ser trist alhora, però sí, portàvem crec que 3 dies amb el vaixell aquell que anàvem baixant al riu, i des del primer dia van haver-hi històries de que hi havia una noia que estava malalta i es veu que l'estaven portant de Pucallpa, és on vam embarcar, a Iquitos, són 5 dies, i l'estaven portant a Iquitos, no sé si al metge o alguna cosa, i llavors des del primer dia creiem que havia mort, que no havia mort, o sigui, la primera nit es veu que havia mort, després el dia següent ja deien que no, que estava viva, i així, com, bueno, és que t'has d'imaginar l'ambient aquest de, no sé, 200 persones que no tenen res més a fer que parlar,
clar.
I clar,
llavors... Les notícies volen, vaja.
Clar, llavors, bueno, hi havia molt d'aquest ambient de, no?, d'anar parlant, de... Però al final crec que era el tercer dia que sí que ens vam... quan ens vam aixecar i estàvem parats en un poblet allà enmig del riu Ucayali i preguntant així, no, que sí, que es veu que aquella nit havia mort. I res, vam estar allà parats, crec que vam estar al final 8 hores, perquè estàvem esperant que vingués un jutge del poble que hi havia més a prop per fer, bueno, l'acte...
L'aixecament de cadàver.
Sí, sí, sí. I això, però al final va ser un dia...
Clar, que el riu passa tot.
Clar.
El riu és la vida, és l'autopista de la selva.
Sí, sí. Allà, sí, és un camí de comunicació de totes les comunitats.
Hi van els venedors, hi van els metges, les escoles, tot funciona,
sí,
el riu.
El jutge que ha d'anar a fer un aixecament de cadàver també ha d'anar pel riu i tot funciona, sí.
I tu t'ho miraves assegut al sostre de la barcassa amb els peus penjant, que era quan et senties feliç,
sí,
de contemplar aquell món.
Sí, era molt agradable, sobretot els vespres, no? Quan es ponia el sol i podies... A dalt de la barca hi havia com una gran esplanada, que no hi havia... Era el sostre.
El sostre pla, sí.
Sí, però bueno, podies pujar allà i, bueno, me'n recordo, jo pujava i...
Te seies.
I sí, res, mirava la selva.
I miraves la vida com passava.
Exactament, sí, sí. I a més era un moment aquell que, clar, fa molta calor i el vaixell... Estàs allà, és tot de ferro i el dia, bueno, estàs a la vaca però fa calor i passes malament. I en aquell moment era quan comença a soplar una mica, a bufar una mica el vent i tal, i estàs segur, llavors, bueno, eren moments molt agradables. Me'n recordo pujar allà i veies la selva allà... Bueno,
immensa.
Immensa, que no... I t'imaginaves, no?, i què deu estar passant, no?, per aquí dins.
I de sobte apareix una ciutat, Iquitos, que va néixer i créixer durant el boom del cautxú a finals del segle XIX. Senyors sense escrúpols que van eliminar tribus senceres amazòniques per fer el seu negoci. I després feien els seus palaus amb materials que es feien portar d'Europa, com la Casa de Fierro.
Casa de Fierro, sí, sí, sí. És molt curiós, és la Casa de Fierro és un edifici que està enmig de la plaça d'armes d'Iquitos, la plaça principal, i es veu que és un d'aquests magnates d'aquests del cautxo, que en un viatge a París va veure una casa prefabricada de ferro, de l'Eiffel, del mateix de, que va fer la torre, i sí, les va encapitxar, perquè hi ha gent que tenia molts diners i
no sabia què fer-ne,
no sabia com gastar-los, i se va fer portar la casa fins allà, fins a Iquitos, que clar, vull dir, en aquella època, a finals del segle XIX, clar, era un viatge molt llarg.
Era una epopeia.
Sí, sí, primer havies de creuar tot l'Atlàntic i després pujar tot el riu fins a Iquitos, que no és que estigui a prop, és
de, no, que està molt
4.000 quilòmetres, sí, per almenys, sí, sí. De riu amunt. Sí, sí, i peça a peça i la casa, i al final la van posar allà. Clar, resulta que no va ser una bona idea, perquè allà fa molta calor i el sol equatorial i la casa era de ferro, bueno, es veu que des del primer moment...
Era invivible.
No va poder viure ningú allà.
Devia ser una casa de ferro roent.
Sí, sí, imagina't.
Un forn.
40 graus que estan a migdia, no? Sí.
Letícia, un altre bocí de l'Amazònia, en aquest cas colombiana, i això et va permetre fer un cop d'ull a Colòmbia i anar a parar pues, a llocs com la capital, com Bogotà, o com Cartagena d'Índies, que tu a Cartagena d'Índies fas una reflexió molt interessant. Tu dius, cada persona quan visita un lloc se n'endú un bocí amb ella. Diu, a vegades passa que si els visitants són excessius, els llocs perden l'ànima. I aquest era el cas de Cartagena d'Índies.
Sí, almenys és el que a mi em va semblar, que vull dir, no és que sigui així, però a mi m'ho va semblar, sí. No sé, és un lloc molt maco, Cartagena d'Índies, la veritat és que la ciutat és antiga, és preciosa, i la ciutat colonial d'aquestes al Carib, amb tot de casetes de colors i...
Amb aquelles balconades plenes de flors.
Sí, amb bugambílies, molt maco. Però és d'aquests jocs que al final no hi viu ningú allà, no? Perquè tots són restaurants, hotels... Sí, al final aquests jocs és un decorat, sí, i que és molt maco i serveix, sí, pots fer fotos molt maques i tot. Però no sé, a mi almenys no m'acaba portant gran cosa, no? Jo m'agraden els jocs vius, on hi viu la gent, i pots xerrar, no? I puc parar a dibuixar i que em preguntin, ostres, què fas, no sé què... I, bueno, aquesta és la reflexió que vaig fer, no? De dir, sí, acaba sent un decorat, no? Com podria ser un Port Aventura, que, bueno, de cartó pedra, però sense ànima, no? Sense res que ensenyar-te o que no pots aprendre gaire.
En canvi, de Popayán i de Sílvia, dius, el món és cada vegada més homogeni i sense identitat. Visitar zones on encara s'hi conserven tradicions és un plaer. El mercat de Sílvia, prop de Popayán, els guambians vesteixen la roba tradicional. És a dir, que aquest és el cas oposat. Aquest sí que conservava l'ànima.
Sí, exactament. Just al contrari. Sí, a més, Sílvia és un poblet... Són d'aquells llocs que no saps que existeixen i que, igual que la tribu aquesta o la comunitat d'aquestes, els guambians, no sabia que existien. I sí, a més, porten unes vestimentes molt, molt maques, d'uns colors liles molt bonics, i tots porten un mateix tall de cabell. I sí, em va semblar molt maco, i si conserva la seva llengua, els seus vestits i, bueno...
De Letícia vas continuar per l'Amazones?
De Letícia vaig seguir baixant, sí, un cop a Letícia vaig visitar Colòmbia, Equador, des d'Equador vaig tornar a Letícia passant per Iquitos per un altre riu, que és el riu Napo, que és un riu bastant salvatge també, i un cop a Letícia vaig seguir per tota la part ja brasilenya de l'Amazones, sí.
La part brasilera anaves amb el Voyager 5, en aquest cas?
Sí, el Voyager.
Havies canviat de vaixell?
Sí, sí, això, sí, cada tram vas fent amb el vaixell, que, bueno, hi ha molts vaixells que es diuen baixen i pugen, i llavors tu agafes el primer que surti, diguéssim. En aquest cas era el Voyager 5, sí.
I amb el Voyager 5 vas arribar a Manaus, que és l'altra gran ciutat de la selva amazònica, en aquest cas de la selva amazònica brasilera. Aquí hi ha una altra excentricitat, l'òpera, l'edifici de l'òpera. Sí. Una òpera al mig de la selva.
Sí, el cas de Manaus és molt semblant al d'Iquitos. Les dues ciutats van néixer al boom del cautxo de finals del segle XIX. I bueno, Manaus és bastant més gran que Iquitos. En d'altres coses, perquè a Manaus hi arriba carretera i a Iquitos no. Llavors això ha fet que la ciutat hagi crescut molt i és una gran metròpolis d'aquestes brasilenyes amb milions d'habitants. Però, bueno, parlem de l'època del cautxo, les dues tenen històries similars. Van néixer al cautxo, amb gent que van allà a fer diners, va fer molts de diners, no sabia com gastar-se'ls i van fer excentricitats. Venien molt a Europa, veien molt el que es feia aquí, llavors volien com recrear...
S'ho enduien allà,
sí. I a Manaus van construir un teatre d'una òpera. I, bueno, està allà a mig, és un gran edifici, és maco, la veritat és que és molt maco. Però, clar, a vegades estàs allà i tampoc et dones compte, no saps on està, no?
No et pots imaginar, clar, que estàs envoltat per la selva.
Clar, perquè és, clar, és una gran metròpolis, no? Llavors, bueno, la selva està, però està lluny, eh? Vull dir, costa arribar-hi. Però, en el fons, si t'imagines mentalment i fas un mapa mental i dius, ostres, no, és que estic aquí al mig de
la selva.
De la selva. I llavors dius, ostres, pues, és curiós, no? I sí. Es veu que al final l'òpera aquesta tampoc els hi va funcionar gaire bé, perquè... O sigui, tenien el teatre, però cap, perquè les companyies d'òpera arribessin allà.
Clar.
En aquella època era una epopeia, també, i llavors... I moltes, i en aquella època, clar, ara les enfermedades, bueno, més o menys estan mig controlades, però en aquella època no, la malària anava allà perquè... I es veu que moltes companyies d'òpera que anaven allà acabaven agafant la malària tots i...
Bueno, es morien.
Era un desastre.
No podien fer l'òpera perquè es morien.
Era un desastre, sí.
Recolzat a la barana d'un dels vaixells Reflexiones, com la vida, el riu flueix, canvia, sempre està en moviment, sempre va cap endavant, cap a la desembocadura. Per molt que ens esforcem perquè les coses no canviïn, perquè tot continuï igual, intentant ancorar-nos en un temps o en un lloc és impossible. Només una il·lusió. Tot flueix, avança, canvia, com el teu viatge. No? Avançaves cap a la desembocadura i, d'alguna forma, cap al final del teu viatge. I d'aquest viatge en queda el teu quadern de paper o el teu món de paper, que és una narració visual del teu, del vostre viatge, el que tu vas veure o percebre, el que vas sentir, escoltar, ensumar, la teva interpretació d'una realitat, d'un viatge. On podem veure aquestes aquarel·les? Les publicaràs? Les...
Sí, doncs sí, ara bueno, he publicat ja el llibre i Ilustrando Sud-amèrica, i bueno, estarà a les llibreries i tothom que tingui interès així pot acostar-se i veure.
El Joan León, moltes gràcies.
Vinga, tu, Toni, moltes gràcies.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys. Confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Sempre sento un pessigolleig, un extra d'excitació viatgera quan arribo a una frontera. Parlo de fronteres físiques, és clar, no dels escèptics controls de passaport als aeroports. I això és justament el que sentia aquell matí de juliol quan la minivan em va dipositar a les portes del somnolent postfronterer de Hat Lek, enganxat a la costa. El meu dia havia començat a les 7 del matí a la ciutat de Trat, a l'est de Tailàndia, en abandonar l'habitació d'un hostal on no hi havia cap més client. A l'estret carrer no s'hi veia cap ànima vivent, a banda d'un iaio en samarreta d'imperi que feia exercicis al seu pati. Era un carrer bonic, en la part antiga de la ciutat, conformat per cases tradicionals, algunes de les quals, potser mitja dotzena, s'havien reconvertit en hostals. El vespre anterior, tot cercant allotjament, havia descobert que, en alguns casos, els propietaris eren parelles d'occidental i tailandesa. Homes en edat de retir, discretament asseguts i amb l'aire d'haver subvencionat el negoci a la senyora, que era la que atenia el visitant. Al vespre, havia anat a fer un tomb i, gens sorprenentment, l'indret més estimulant havia estat el mercat. En general, Trat m'havia sorprès pel caràcter marcadament provincià, més que no pas Rayong, l'anterior estació viatgera, que rep un cert tràfic de gent arran de les companyies petrolieres. Prop de Trat hi ha Koh Chang, una famosa illa que apareix a tots els mapes turístics, però vaig comprendre que el flux viatger hi salta directament des de la costa i sense passar per la ciutat, que queda uns quilòmetres terra endins. Al final, em va quedar la impressió que els únics visitants de Trat són passavolants d'una nit camí de Cambodja, com un servidor, i que potser aquella nit jo era l'únic representant del gènere en tota la vila. A la frontera, i superat el control tailandès, vaig caminar 100 metres per una terra de ningú sense asfaltar, amb un mar blau que s'oferia a mà dreta ben proper. En avançar, recordava els escrits blogaires consultats la nit anterior, que alertaven dels buscavides que rondaven a la banda cambodjana mirant de treure algun calé als incauts via vaporós o serveis relacionats amb el visat o el transport a la ciutat propera. I la realitat va ser que, efectivament, em va venir a trobar un noi per indicar-me a quina finestreta fer-me el visat, però el tràmit el vaig resoldre tot sol i fàcilment perquè no hi havia ningú més a la cua. I havent acabat, el noi em va oferir transport a la ciutat en el seu ciclomotor, certament, però a un preu perfectament raonable. Així que, satisfet per l'agradable fluïdesa de tot plegat, no vaig poder deixar de pensar que alguns d'aquests escrits blogaires no fan més que categoritzar una anècdota puntual i que n'hi ha molts que semblen gaudir exagerant de perills, és a dir, introduint el viatger a l'àmbit de la paranoia. Tot just sortint del post fronterer, vaig albirar un casino, una mena de servei que Cambodja ofereix típicament a la gent dels països circumdants que adoren els jocs d'atzar però no els poden practicar legalment. L'abolicionisme, ja se sap, acaba sent això. Feta la llei, feta la trampa. Perquè sempre hi ha algun país no gaire llunyà disposat a oferir el que està prohibit en el teu. Sigui joc, prostitució, avortament o avantatges fiscals. En contemplar el luxós casino, vaig recordar que allà precisament s'havia produït, segons que havia llegit, una de les últimes accions dels Hemes Rojos. Feia només 20 anys, molt després de l'enderrocament del règim del Pol Pot l'any 79. Es veu que, per l'època, en les muntanyes pròximes encara vivien refugiats grups de Hemes Rojos resistents, que de tant en tant baixaven al món civilitzat a atemptar contra les propietats i les vides de la gent. L'atemptat concret del casino s'havia saldat sense baixes, afortunadament, malgrat l'ús de morters i granades per part dels agressors, però és que per l'època ja estaven molt debilitats. La sensació de porta del darrere d'aquella frontera era estimulant, perquè em feia sentir lluny, en l'espai i en el temps. 10 quilòmetres més endavant recorríem un pont llarguíssim que travessava el riu Ka Pou i contemplava la poc coneguda ciutat de Khemerak Pumen, més coneguda com Kokong, on passaria la jornada, quarta de l'itinerari costaner iniciat a Bangkok i en direcció, sempre a l'est, al Vietnam.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
En Joan León va invertir un any recorrent Sud-amèrica i plasmant les seves percepcions a l'aquarel·la en un quadern de viatge. La pintura és una forma d'entendre el món que ens envolta. És difícil pintar res si no entenem el que pintem. Som Manel Bernat, Elisenda Sort, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Devoy, qui us parla, Toni Argonès. Tots nosaltres pintem viatges en l'aire que esperem que us plaguin. Tots nosaltres som viatgers de la Gran Anaconda. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.